Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Que passen ara mateix de les 4 de la tarda amb la Magda Garre, el Pablo Selnick i l'Edi Mejía. Són a Woman Dressed in Green. És un trio que presenta nou disc, l'estem escoltant, es diu Burning House. És un primer treball discogràfic que ens transporta a un univers folk, pop i de música de cantautor, i que, tot i, deixeu-m'ho dir així, la joventut del projecte, els tres integrants que el conformen tenen una dilatadíssima trajectòria al món de la música. I ens proposen, Francisco, bona tarda de nou. Em baixen una mica revolucions, que també era interessant que sí, passés. I més d'aquesta manera, que és una delícia. I ells ens proposen, no sé com ho podríem definir, Uri, com un univers...
És molt encisador. Ara en Pablo ha fet una prova amb la flauta de travessera.
Oi.
I a mi ja em tenia la butxaca.
Sí, totalment, és veritat. I de fet, ara l'escoltarem, en directe. Tindrem una actuació en directe d'ells. Però podria ser, Uri, com un, no?, un univers ple de matisos. Estem parlant de poètica, també de noves sonoritats, fins i tot.
És art... Jo crec que en majúscules, des de la lletra fins a la producció i la composició.
I es tracta d'un projecte, per cert, preestrenat al Voldem Festival Internacional de Jazz de Barcelona, a sales també com Jamboree, i que tenim la gran sort de que ens visitin avui aquí al Fabricació. Per tant, donem ja la benvinguda a la Magda Garre, que és la cantant i compositora. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Gràcies.
Gràcies a vosaltres per venir, al Pablo Selnick, a la flauta, Pablo.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda, i a l'Edi Mejía, que és guitarra jazz. Això m'agrada, no?
O sigui, guitarrejàs.
Guitarrejàs.
Si ho diu internet... No.
Sí, sí, et sents així com un guitarrejàs? O això ens ho
comentat? A vegades sí, a vegades sí.
Clar, a vegades sí, no? Sí. Depèn del que s'hagi de tocar. Bé, ells són, com dèiem, són els tres integrants de Woman Dressed in Green, ja ho diré bé, fa pocs dies que vau presentar el Burning House, el vostre primer EP, que és un disc de 5 cançons, que a mi també a vegades em costa això, o sigui, l'EP és el disc de 5 cançons, i no sé, Magda, o sigui, és un disc inspirat, que ja ho comencem a notar, amb aquesta atmosfera d'un quadre d'Edward Hopper, no? O sigui, dona'ns alguna pista també de com és, no sé, de com heu pensat, de com heu fabricat, no, Magda, aquest univers que heu creat plegats.
Sí, o sigui, l'univers de l'EP, no?, de Burning House, o sigui, ja porta molts anys, és algo que porta com tota la vida, diria, quasi bé, no? O sigui, ve molt com del món oníric, d'aquesta perspectiva de l'inconscient, de com la necessitat de renovar també, no?, la casa com concebuda com l'interior d'un mateix, no?, i les possibilitats que tens amb aquesta casa, no?, entre comillas, no sé, de renovar, i el foc és com una renovació molt bèstia, no?, al fi, no?, i lo del quadre que em preguntaves realment va ser com una casualitat, diríem, algo que està com molt unit al projecte, perquè va sorgir el nom d'allà, o sigui, realment d'un...
Us vau inspirar, no?, amb
sí,
aquest quadre.
Sí, o sigui, és com que el color verd està molt present a la meva vida, per moltes... per molts contextos diferents, diguem, val? I, bueno, vaig veure un llibre de, com d'esbozos de l'Edward Hopper, hi havia aquest quadre, i que sortia una dona vestida de verd, no?, a la porta, i vaig dir, bueno...
És això.
Va ser molta casualitat, sí, sí.
És això. I ara parlarem de cadascú, no? Uri, però tu ens deies, és que sobretot hem de remarcar que és un... o sigui, que el projecte és molt jove, però els tres integrants que formeu part d'aquest projecte teniu una trajectòria en el món de la música brillant, no? Què fa que us uniu i que formeu part de... i que creeu i que fabriqueu aquest grup? Com va anar tot plegat?
O sigui, jo vaig conèixer el Pablo, m'ha fet abans que l'Edi. Era el meu profe, no?, al Liceu, no?, al primer curs. I ara d'això ens vam fer amics i tal, interessos comuns també, musicals. Més tard vaig conèixer l'Edi i, bueno, tots tres eren veïns, realment.
Éreu veïns?
Sí, sí. Sí, sí.
O sigui, veïns del mateix barri, vivíeu...
Més o menys. O sigui, amb el Pablo sí.
Us teníeu vistos, no? És allò de... O què?
O sigui, era en plan, coincidíem al Liceu i també coincidíem al barri.
Al barri, no?
I era com, vale. I, bueno, arrel del confinament, que vaig començar a tocar... Això, cançons de la Civil Baia, d'aquest disc, de Color Green. Un disc que és bastant... O sigui, no és gaire conegut. I a partir d'aquí vam començar a tocar junts a casa, o sigui...
Clar, com estàveu a la vora, no? Bueno, sí. Va, potser, no? Va ser una mica aquest el vincle, potser, de...
Sí, sí. Sí.
No? He dit, de dir, bueno, doncs va, vine a casa meva, no? A quina casa tocàveu? Quina casa...
La meva.
La de la Magda.
Sí, sí. I, bueno, era això, la música i l'amistat, no? Sobretot, sí. Realment. I a partir d'aquí vam començar a tocar aquest disc de la Civil Bayer, fins que va derivar al Burning House, finalment.
Què hi vas veure, Pablo, amb la Magda? Perquè eres el teu, és, o sigui, era la teva alumna, tu veus talent ràpid, ho reconeixes i dius hem de fer alguna cosa, t'ho proposa ella, com funciona això?
Sí, sobretot personalitat, no? I això es reflecteix molt en la veu, també. Hi ha molta gent que toca molt bé o que canta molt bé, però gent que tingui alguna cosa especial, aquell ingredient una mica secret, doncs potser no n'hi ha tanta. I llavors, bàsicament per això.
I clar, et va fascinar, perquè recordem que la Magda, o sigui, tu ets cantant, compositora, et vas formar al Conservatori del Liceu, com deies, i domines tots els gèneres, o sigui, des de música clàssica fins a metal, no?
Explica'ns aquesta... Domina, no sé.
Bueno, però...
Mira, quan la gent del Liceu o de l'ESMUC diu no, jo no toco, no, jo no domino, deixen, dominen i toquen.
Dominen i toquen, sí, no? Sí. Explica'ns una mica, i de fet, clar, pel que deia el Pablo, no? O sigui, aquesta combinació, com és, no? Com neix?
No sé, és que vaig començar realment, o sigui, així acadèmicament, vaig començar amb el cant clàssic, com als 13 anys, o així, estava com obsessionada en grups de metal sinfònic, no? I volia cantar així, en plan, tipo Nightwish, no? Quiero ser... Esto, no? I va començar així, després vaig com descobrir el jazz i la improvisació, com vaig fer el grau mig al taller de músics, com, no sé, vaig a ser clàssic, i després al Liceu. I he col·laborat això amb el grup, tant de metal com música, no sé, és que electrònica també potser he fet d'algú.
Una mica de tot.
Sí.
Clar, i el Pablo, tu ets graduat en Estudis Superiors de Jazz i Música Moderna, ets docent del Centre Superior de Música del Liceu. Clar, és que bonic.
No, quasi res, bé, quasi res. Sí.
També al taller de músics de l'Escola de Música Moderna de Badalona, entre altres centres. Clar, que et proposessin formar part d'aquest trio, què és el que et va fer? Va, sí, no? Vull fer-ho, no? I vull fer-ho amb ells.
Sí, a mi, particularment, sempre em fa il·lusió quan els alumnes em diuen de tocar.
Ostres, no sol passar això, eh? Vull dir, yeah. Jo he tingut uns quants professors i és com, ui, jo no em mesclo amb, saps? Tu sí. ja creixeràs i ja en parlarem d'aquí un temps.
Sí, a mi em fa il·lu, perquè crec que a mesura que van passant els anys cada cop hi ha un buit generacional més evident i el fet de que això no hi sigui o no hi sigui tant o que puguin haver aquests lligams o aquests vincles a nivell artístic, pues, ho considero interessant. Per mi tocar amb això, no? Amb gent de 20 o de 17 anys, o sigui, és com... És una experiència, perquè realment per mi són marcianos.
I et passa allò d'aquest... que dieu molts professors, no, jo també n'aprenc de l'alumne.
Sí, en part sí. Bueno, és un altre tipus d'aprenentatge. Però sí, és una experiència que per mi és enriquidora.
Però
sí,
i quan
sí.
Dius, Pablo, això de que són com gairebé marcianos, no? Que m'ha fet gràcia, però sí. Realment, clar, tu notes aquesta evolució, no? I aquesta
molt.
Diferència entre generacions, sí, es nota? En què ho notes més?
Uf.
Però vols que
mullet,
comenci,
mullet.
No?
Jo tinc 41 anys.
Sí.
I llavors, clar, per mi ara, els xavals de 17, 18, realment tenen uns codis molt diferents, tenen uns valors diferents... Tenen una llista de prioritats diferents. El que per mi és important o essencial, potser per ells és irrellevant, i viceversa, també, no? Mm. I llavors, a vegades, bueno, has de tirar de mà esquerra per poder equilibrar, no?, tot l'assumpte.
I tot això, i es nota a l'hora de fer música, a l'hora de crear música, no?, aquesta diferència, sí?
Sí, perquè pensa que construcció... Bueno, aquí ja me meto en un berenjenal, però les construccions fins i tot psicològiques d'algú que ha nascut amb una pantalla enganxada a la cara,
sí,
és molt diferent dels que havíem d'anar a la biblioteca o a
l'enciclopèdia.
A l'enciclopèdia.
Al paper.
A la Encarta, no? Aquesta. I llavors, els gustos musicals, la manera de sentir música, no té res a veure, no? Clar, jo estic acostumat a això, a que gravava una cinta de caset algú de la meva classe, no? I ens intercanviaven casets, i arribava a casa i m'escoltava el caset així, no? Assegut al meu llit sense fer res més. Ara, doncs, ho miren a TikTok, o mentre estan fent altres coses. No escolten un disc sencer, sinó només una cançó. I això, evidentment, que es reflecteix en la manera de...
En la manera de crear, no?
De crear i de tocar, sí.
Pablo, per cert, ens ha dit un ocellet que tu també has participat, ara que deies de noves generacions, a Galas de Operación Triunfo.
Bueno...
A veure, com va ser aquesta col·laboració i quan, perquè dèiem... Ja. Mira com diu la Levi.
Riuen.
Ja fa anys, aquesta anècdota és molt bona.
A veure, explica'ns-la.
Crec que va ser per OT4.
OT4?
Sí.
OT4 era... Mira, que ahir va actuar Pablo López. No, era de OT5, Pablo López. Miro la peixera perquè Paula Moreno va estar ahir al concert.
Jo, la meva cultura d'Operació Triunfo és bastant escassa. Però
qui hi havia? Te recordes potser d'algun concursant?
No, perquè és que jo no hi vaig anar presencialment allà.
Ah, explica'ns això.
Clar, pensa que les gales estan gravades, bueno, jo vaig anar amb un estudi, que crec que estava a Terrassa o a Sabadell, i res, vas gravar la flauta en allà i després pues, va sortir una modelo fent mímica del que jo havia gravat.
O sigui que el que estava sonant amb son directe, entre cometes, que potser es deia... Ara no la vull pifiar, no, Pablo? Però igual sí que era... no sé si era música i voz en directe, no sé si...
No,
què deia.
Voz en directe,
en tot cas,
no?
És voz en directe, sí. Però
en el teu cas hauria de ser voz en directe, però la resta, no? Tu feies la música des de casa i hi havia una intèrpret.
Que hauria d'agafar la flauta... De forma correcta, en principi.
No, la veritat és que no. O sigui, era una modelo de 1,90, tal, no? Clar, evidentment, era bastant més atractiva que jo. Però, clar, me recordo d'haver gravat algunes notes llargues, així, tal, i ella movia els dits com si no hi hagués un mañana. I era molt divertit de veure.
Mira, et diuen la Soraya i l'Edurne. Crec que va guanyar la Soraya, no? O, bueno, diu que no, ostres, ni una. Bueno, en fi, aquesta va ser la col·laboració. Sergio Rivero va guanyar aquella edició.
Sí,
OT4.
Sí. Clar,
a
jo vaig fer la feina i ja està.
No sé, Uri, jo escoltant-vos... Però fem una cosa, anem a escoltar més de la vostra música i seguim parlant. És necessari música així, eh? Ja us ho dic, perquè ja sí que necessitàvem una mica de... no?
Mira, ho deia l'Àlex Torio l'altre dia.
Aquesta sonoritat.
El que tu has comentat sobre el TikTok, que la gent està acostumada ja a escoltar cançons 20 segons màxim de tensió, sí, sí, i tal. I trobes una cançó així que et fa parar una estona,
sí,
inclús el que comentaves de quan escoltàvem cassets només escoltàvem la música, no fèiem una altra cosa. I això convida molt a fer-ho.
Sí, sí, a concentrar-te només en escoltar, l'acció d'escoltar.
I disfrutar.
Exacte. I aquesta sonoritat que dèiem acústica, introspectiva, no? I que d'alguna manera, no, Magda, també condensa anys d'esforç i dedicació que heu compartit els tres, no?
Sí.
Com ha estat, no?, aquest treball en equip, no? Qui ha posat què en aquest disc?
Wow. Bueno, jo crec que és un disc dels tres, realment, no? O sigui, encara que jo soc com la líder del projecte i tal,
sí,
però és un disc dels tres. Bueno, a nivell compositiu, tots hem afegit temes a aquest EP, o sigui que... I això, i a nivell de producció, o sigui, ha sigut el Pablo l'encarregat en aquest cop. Per això sona així de bé, la fe. No, sí, sí.
I l'Edi, clar, un moment, perquè l'Edi, o sigui, tu ets guitarrista...
Guitarrista
jazz.
Guitarra jazz.
Guitarra jazz, és important, per favor. Compositor mexicà, fincat a Barcelona, si no m'equivoco. I, de fet, l'any passat... Mira, és que tenim un moment, ja veuràs, Edi. Vas publicar el teu primer disc, també, a Moment in Transition, que inclou una cançó dedicada a les pastanagues.
Sí.
Espera, la vols escoltar? La tenim, eh?
Ah, sí?
Sí,
sí?
Mira, sona així. No, espera, és que encara no l'he trobat. És tal qual pastanagues, la trobareu, tal qual. Ja veureu. Sí, la tens, Paula? A veure, escoltem-la. Guitarra jazz.
Aquí sí.
Sona molt bé, t'haig de dir, també, eh?
Sí, serà...
Però això ja és un projecte en solitari, no?
Sí, bueno, sí, exacte, això és la cosa que vaig fer, i no és dedicat a les pastanagues, és en Ramon Prats, que és el bateria del grup.
Que es diu pastanagues.
És una història que ja us contaré un altre dia, perquè sí? Que sé. Però sí, sí, m'agraden les pastanagues, no tinc res...
Res en contra
d'elles.
Molt bé, l'empatge pastanagues. Exacte, molt bé. No, o sigui, vosaltres... Saps què, Uri? Això és una reflexió que fem bastant aquí, és que, escoltant-vos, tenim la sensació que els músics, no?, cada vegada més, heu de ser com molt més polivalents, no?, perquè heu tocat molts pals. I per continuar endavant feu que sí, així, no?, amb el cap. Doncs ho heu viscut des de...
I amb cara de cansats, eh? Sí.
No, des de cada perspectiva diferent, coincidiu amb aquesta reflexió, no? Que cada vegada més se us exigeix, no sé, entre cometes, ser més polivalents o no? Teniu aquesta sensació, Magda? O no? O potser no, eh?
Sí, jo crec que sí. Sí, bueno, polivalents o... Més que polivalents, d'empastar una mica amb el context d'ara musical, no?
Aquest és el tema, eh?
Más bien eso. Sí.
Crec que...
Clar, i perdona, Uri, i com és aquest context que ara dius tu, no, Magda, musical? Com ha canviat? A veure, no sé, si ho podeu explicar.
Això de la...
Sí, sí, que deia justament, exacte, no? I que deia la Magda, diu, és que no és tant que siguem polivalents, sinó que hem d'encaixar amb el context que hi ha ara mateix.
Sí, no, bueno, o sigui, estic d'acord amb allò.
No, és interessant, a veure.
Bueno, jo crec que la moda, no? El que escolta la gent ara... No sé, és això, les coses ràpides, sobretot, no?
Sí.
El ràpid, el espontani... Encaixant en algo que aquí diria ja, no sé.
És que és un estil...
Clar.
Tot el que dèiem, que pot ser introspectiu, íntim, a més té capes...
Sí, sí.
No s'adequa en el que es ven ara, que és aquest rotllo més comercial, més de lo... I és un pèl arriscat, crec jo, fer un disc així, que potser si el feu fa 20 anys...
Ja.
O sigui, sí, hagués sigut el que
potser
més o menys es portava, no?
Més.
Sí, sí.
Però és el tema també de que és gent que té estudis de jazz i de música moderna, que té molt més vocabulari, moltes més coses a expressar, es poden expressar de mil altres maneres. I el que estem acostumats a escoltar és una cosa molt més bàsica, feta... No vull... Ja sé que m'estic posant en un jardinet, però... fet una mica amb un pim-pam i fàcil de digerir.
Exacte. Sí.
És així. Sí, però sí, vosaltres sí. No teniu la sensació, això, que us heu hagut de buscar la vida més que altres oficis, o no? O sigui, el fet de ser músics, no? Què és el que us ha implicat en aquest sentit?
És que jo crec que hi ha moltes maneres de ser músic. I hi ha molts oficis dins del fet de ser músic. I hi ha tantes tipologies de músics com músics hi ha. saps què vull dir? Llavors, clar, quan tu composes les teves pròpies cançons, que al cap i a la fi és com estar parint una criatura, no? O sigui, és un treball molt íntim i alhora et deixa en una posició molt vulnerable, de vegades. I presentar-ho amb una societat o amb un moment en el qual això pues, potser no té una rebuda com potser mereix, bueno, s'ha de saber gestionar, és complex. I sí que de vegades un se sent pues, com potser fora de context o fora d'època o fora de lloc, no? Però, bueno, un ha de tenir fe amb el que un mateix fa i amb el que pot aportar, no?
És que estem parlant de persones que, abans ho has dit, han tocat el Bold Jam Jazz Festival, a sales com el Jamboree o el Harlem, que tenen la carrera de músics. Creieu que teniu... que hi ha prou circuit o que teniu prou altaveu per fer arribar la vostra música? Oi, prou sales que programin això?
No em facis parlar que em calenta.
No, sí, hem vingut a parlar.
Vale.
No, gens. O sigui, jo crec que hi ha un... És una conjuntura molt... complexa per la cultura i per l'art en general. I en aquí hi ha diferents capes d'anàlisi i com aprofunditzem gaire...
No, rebrem.
Ens n'anem cap a llocs perillosos, però...
I mira, si et sembla, Pablo, preguntat d'una altra manera, què caldria canviar, no? O que, a vosaltres què apostaríeu, no? Perquè es pogués donar sortida, no? Pel que entenc, no? Aquesta quantitat de músics que cada any i que aquestes fornades i cada vegada són molt més potents, no, Pablo?
Una reflexió possible que es pot fer és que la música és un reflex de la societat. I una societat que està cada cop més abocada a la superficialitat i a l'efímer, la música també, com a conseqüència, tindrà les mateixes característiques.
Doncs, nois, jo crec que ens quedem amb aquesta... Aplaudim, no?
Sí, aplaudim.
Està bé. Ben reflexionat. Jo ja tinc ganes d'escoltar-vos. I suposo que l'audiència també, Uri, no?
Per favor.
Hem fet els previs d'assajos amb aquest so d'aquesta flauta també del Pablo, que a mi m'ha encantat perquè m'ha recordat, saps, aquells assajos quan passes, si us voleu anar preparant, vull dir, bueno, la Magda ja està llesta.
Jo el teniu.
Edi, guitarra jazz, perfecta, no?
Guitarra jazz afinada.
Afinadíssima, genial. Però saps quan passeges, que dona molt de gust, no? Pels voltants del Palau de la Música.
Sí, ja sé per on vas.
I notes aquelles flautes que estan afilant. Com seria, Pablo? Com, saps?
Una tirallonga d'unes notes així una mica amunt i avall.
No sé ni què he fet.
Pots tornar a repetir així perquè notem si aquesta vagi amb la flauta.
Alguna cosa d'aquestes.
Nois, doncs mira, nosaltres ens apropem al punt de 4:45 de la tarda i és un plaer avui escoltar-los amb ells. Són a Woman Dressed in Green, que per cert, us hem preguntat pròximes actuacions, quan us podrem veure en directe. Teniu ja alguna data confirmada, Magda, o no?
Sí, tenim una data el 30 de maig.
Mira.
30 de maig.
Sí, lo puedo trobar això al meu Instagram, Magda Garre. I allà ho trobareu.
I on actuareu? Ho sabeu?
Sí, és una sala petita, al barri del Raval, que es diu Inusual Project.
Fantàstic. Doncs mira, ho seguirem i així també sabrem les actuacions, properes actuacions, pròximes actuacions. Guai. Però de moment tenim la gran sort de que ens tocareu en directe ara aquí. Si no m'equivoco, Dunes de Sal, no?
Sí,
és el títol. Doncs vinga, si esteu preparats, els escoltem.
Esculpe palabras en su té, gotas de miel caen como espadas sobre la piel, y al despertar del sueño queda tu voz entre figuras de fuego que detienen las horas. Flor de azahar, son tus los huesos, quiebras el mar, grietas de oro. En un rincón de tu aliento, lunas de sal, cierras los ojos.
Moltes gràcies. Moltes gràcies per regalar-nos aquest moment, no?
Hipnosi.
Sí, vull dir que ara costa, diguéssim, mira, ara hem de parlar amb el Virgili. A veure com sortirà, però de debò, moltíssimes gràcies per haver-nos regalat, doncs, a part aquesta cançó del vostre nou disc, Burning House. Que m'estava fixant amb la flauta del Pablo. Quants anys té aquesta flauta, Pablo?
Molts
quan són?
O sigui... està molt negre perquè no...
Mil, no?
Bueno, mai la netejo, perquè em fa mandra. Però... perquè...
se li diu pàtina, això, ara. Pàtina.
Exacte.
Però és aquesta flauta travessera, però tens molts, no? No et pots desprendre d'ella, no, Pablo, o què?
No, de fet, bueno, és que hi ha parts diferents, és com un Frankenstein. Aquesta part d'aquí és la flauta de quan era més petit.
Què dius? O sigui, és la flauta, tu conserves la flauta de...
Sí,
la primera flauta que vas tenir? És la primera flauta que vas tenir?
9 anys, o sigui, quan tenia 9 anys, sí. I aquesta part sí que és més nova.
Sí.
I res, bueno, vaig provant. Anar intercanviant peces i...
I afecta la sonoritat o no?
El cap és el 80% de la sonoritat.
Val.
I el cos és el que és més el mecanisme, sí.
Que diguéssim, és la part més nova, no? Bueno, nois, agrair-vos moltíssim que heu vingut aquí. Moltíssimes gràcies a la Magda Garré, al Pablo Selnick i a l'Edi Mejía. Ells són Woman Dressed in Green i que properament, al maig, doncs, els podreu veure en directe. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, moltes gràcies. Twilight, here comes with a sin.
Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdels, solàriums i tot el que cal per reneixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Divendres ja sabeu que toca parlar de llengua amb l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgili. Senyor Virgili, bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Molt bé.
Encara arrosseguem
oi, tu, una això. Miqueta de rugalla.
De?
Rugalla.
Rugalla?
Sí, una mica de rugalla. El que en castellà diu en carraspera, en català es diu rugall.
Veus, aquesta no la sabia, Harky.
No, tampoc.
Veu en rugallada. Sí, sí, sí.
Clar, ve de la veu arrovellada.
Enrogallada.
Enrogallada.
Sí, enrogallada.
Enrogallada.
Enrogallat. Sí. Josep Maria Virgili és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Cuiner i el Cercle Vallcorba. Ens hi posem perquè ens cal... avui sí que ho rematem, mestre?
Sí, avui hem de rematar ja els llocs on es parla català, perquè ja només tenim l'Alguer, que és una ciutat de Sardenya, del nord-oest de Sardenya, no? I és bonic d'explicar que no se sabia aquí a Catalunya que l'Alguer es parlava català. Se n'havia... Clar, Catalunya va tindre tot un imperi, tot de possessions catalanes en diferents illes del Mediterrani, Còrsega, Sardenya, Sicília, Nàpols, fins i tot territoris a Grècia, no? Però això va desaparèixer i aleshores en aquests llocs s'hi havia parlat català com a llengua sobreposada, no com a llengua arrelada, no? I se suposava que no, ja no n'hi havia cap rastre, no? Però llavors entra en acció un senyor de Reus, però descendent de Riudoms.
Ah,
sí, sí, la família era descendent de Riudoms. Es diu, aquest senyor es deia Eduard Toda i Güell, va néixer a Reus el 1855 i va morir el 1944. Va viure 89 anys, Déu-n'hi-do.
Oh, Déu-n'hi-do, eh?
Sí. Doncs a Riudoms encara hi ha un carrer que se'n diu Carrer del Toda, tot i que la família ja no hi viu. Hi ha una casa que es diu a Cal Toda, tot i que la família que viu en aquesta
no
casa
són de...
no són Todes, però era l'antiga casa de la família Toda, i encara que s'ha conservat, almenys a la gent de la meva generació, aquella casa del carrer del Toda, dir-ne a Cal Toda. No? I ara el carrer del Toda, el carrer del Toda és un nom popular. Oficialment se diu carrer de Gaudí. I, des quines casualitats, Toda i Gaudí... Gaudí va passar la infància a Reus, perquè havia nascut a Riudoms, però la família vivia a Reus, això ja ho sabem.
Sí.
Doncs eren amics de jovenets, no?
Eren de la colla.
Sí, eren de la colla. És a dir, que a Riudoms tenim el carrer Gaudí Toda, i a Reus ells, els personatges reals, eren amics quan eren Reus, jovenets, maco, no?
Sí.
Es portaven 4 o 5 anys.
Devien conèixer tots aquella època.
Sí. Aleshores, Eduard Toda va ser egiptòleg quan... va ser el primer egiptòleg
anava
català.
Anava a dir, clar, hauria de ser el primer, no?
Sí, sí, va ser el primer egiptòleg sí. català quan a Espanya encara no n'hi havia cap. Perquè... I aleshores era diplomàtic. El seu ofici era ser diplomàtic.
Oh, no?
Ell havia fet la carrera diplomàtica. I aleshores el van nomenar cònsol de Càller. Càller és la capital de Sardenya i és al sud. I allà, ell fent de cònsol, en aquella època tenia 32 anys.
Carai,
sí. Sí, però això només era cònsol. Després, quan devia anar augmentant de categoria, suposo que el devien fer ja ambaixador, perquè primer un diplomàtic, clar, clar. Primer és cònsol, que és en qualsevol ciutat important d'un país, i després ambaixador, que només n'hi ha clar. Una a cada país.
Vas guanyant galons.
Sí, i viu a la capital. No. Llavors, ell era cònsol a Càller. I aleshores, ell sospitava, per coses que havia sentit a dir, que a l'Alguer parlaven una cosa diferent. Perquè, clar, a l'illa de Sardenya tenen una llengua pròpia, el sard. L'Alguer no es parla italià com a llengua natural. La llengua italiana és sobreposada, és la llengua de l'Estat. Però que, en canvi, a l'Alguer parlaven, no parlaven sard, parlaven una altra cosa. I aleshores ell va dir, doncs ho vull anar a veure. Vull anar a saber què parlen realment a l'Alguer.
Oh,
i de Càller... se'n va anar a l'Alguer. Càller, que és just al sud, al capdavall, a l'Alguer, que no és al nord del tot, però déu-n'hi-do.
Sí.
Aleshores va travessar tota l'illa, que és com dir, ara ho diré a ull, però és com d'aquí, com si de Tarragona t'anessis a Perpinyà, per dir alguna cosa,
va,
o potser més, com si de Tortosa t'anessis a Perpinyà. És travessar tota l'illa de cap a cap, gairebé de cap a cap. Imagineu-vos el segle XIX, no devia pas poder agafar el tren, devia anar amb diligències, amb carruatges.
Oh, clar, hauria tardar.
I aleshores ell arriba a l'Alguer al vespre, no? Que arribes a una vila que no coneixes ningú allà, què faràs? Doncs, lògicament, anar a l'hostal.
Claro.
Ell se'n va a l'hostal, i a l'hostal, si puc sopar, sí, podeu sopar, li donen sopar. I què tenen per sopar? Home, doncs tenim peix. De fet, l'Alguer és una vila pescadora,
sí.
No? I...
Bon peix.
Sí, hi ha fresc. Bon peix. Diu, i quin peix teniu? Doncs no tenim aquest altre. Tot li va dient peixos en català, no?
En català?
Sí. I tant és així que la conversa va ser en català que l'hostalera es pensava que ell era algarès. Perquè, és clar, els algaresos,
clar,
de la mateixa manera que els catalans no sabien que es parlava català, els algaresos es pensaven que el seu català, l'algarès, era un bolet que es parlava...
Que no, només es parlava allà.
Que només es parlava allà.
Quina cosa.
No?
Imagina't.
I aleshores, que a l'hostalera li compareix un xicot que parla en algarès, doncs ella s'imagina que és algarès.
I no? Què li va dir?
De quina casa era. Perquè, clar, ell no el tenia vist.
Clar.
Perquè, clar,
tots es devien conèixer.
Clar, aquella... Ah, sí. Clar. I llavors diu, ah, vos deveu ser de tal casa, que tenien un fill que va anar a Canya a estudiar.
De Cal Toda.
Sí. I ell va dir, no, d'aquella casa no sóc d'aquella casa. Doncs potser de tal altra, que sí, que també tenien un fill que se'n va anar no sé on. I ara, doncs, ha tornat. No, tampoc sóc de cap casa. Però, escolta'm, si no és d'aquesta casa, que tenen un fill que se'n va anar a estudiar no sé on, ni d'aquest altre... Doncs, escolta'm, d'on
sóc? On apareix, vostè?
Diu, jo sóc de Barcelona.
Calla, tu.
No va dir de Reus, perquè si li hagués dit de Reus, ella potser no ho hauria situat. I va dir, jo sóc de Barcelona. Diu, i a Barcelona parlen algarès. Diu, sí. Diu, tothom.
Ah, bona aquesta. Ah,
i era veritat.
Clar.
Perquè, clar, l'algarès, què és l'algarès? És català. És català de l'Alguer, però és català. I en aquella època...
Però es parlava el mateix, o sigui, quina...
L'algarès...
Sí, hi ha alguna variació...
És perfecte,
calcat al català?
És perfecte català. L'únic que té uns canvis consonàntics que alteren una mica els mots, però que no dificulten la comprensió. Jo he parlat sovint amb algaresos i és com parlar... amb un de les Illes, amb un valencià. És un accent diferent, però que s'entén tot i que tens una conversa...
Com és l'accent? Ah,
exacte, és com italià.
És com és.
No, és italià.
No el sabries.
Una altra cosa és que tinguin italianismes per influència de l'italià, que això sí que segur que en tenen, no? I sardismes. Per exemple, tenen un sardisme que per dir una pomera diuen un arbre de poma. Ah. Com en anglès, apple tree, no? Però és que això en sard també es diu així. Sí, en sard, per dir pomera, diuen l'equivalent a arbre de poma. I llavors ells ho han calcat, i en el català de l'Alguer no es diu pomera, sinó que es diu arbre de poma.
Però els
no
entenem diu... perfecte.
Sí, no es diu perera, sinó que es diu arbre de pera, i així n'han fet.
Potser s'entén millor i tot.
Sí. I, però, per exemple, ells, per dir Barcelona, diuen Barcelona. En comptes de... Si us agrada el peix, com una cançó que l'hauríeu de posar, que diu... no diuen si us agrada el peix, diu si vos agrada el peix. Fa servir el vos davant del verb, per exemple, perquè això és perfectament català, no? I vaig a l'Alguer, s'entén perfectament. I jo recomano a tots els oients que si poden anar, doncs que facin una visita a l'Alguer. És molt bonic d'anar a l'Alguer, allà...
Potser sí parla més català que a Barcelona, avui en dia.
No ho sé, no tinc estadístiques. Però, de fet, no, el 100% dels algaresos ara no parlen català, però sí que molts parlen català. I quan trobes algú que parla en català, doncs no hi ha cap mena de dificultat d'intercomprensió.
Poseu-vos els cascos, que porteu una alegria. Els auriculars.
Sí, és la cançó. Deia.
Si vos agrada el peix, si el peix vos agrada, veniu tots amb a mi, que mos fem una copassa i una vella rostira. I si voleu també anar llara a Polpinyós, si vos agrada el peix, si el peix vos agrada,
veniu tots amb
a mi. Totalment. Sí, molt ferm.
Una copassa, hi ha paraules que no caso, eh?
Home.
Una copassa, Déu vol dir...
Ah, una copa, clar, pel context, ja ho entendré.
És així, no?
Sí. A més,
però sí. Ja pots dir, Marcel, el currículum, que parles també...
Alguer. Noi.
És català.
És català.
Ah, doncs.
És una altra varietat del català. Ah. I, a més, per el YouTube se troben molts cantants algaresos. És molt fàcil de trobar cançons en algarès. perquè hi ha molts cantants que canten a l'algarès, eh? Hi ha molts.
Mestre, sí? Ja estem o no?
De l'algarès, doncs sí.
Ja jo no m'ho crec. Vull dir, déu-n'hi-do, eh?
I hem repassat...
Sí que es parla llocs al català.
Tots els llocs on es parla el català, no? Fem un resum?
Va, fem un resum ràpid.
Catalunya del Nord,
sí.
Llevat de la Fenolleda, la comarca de la Fenolleda, que forma part del departament dels Pirineus Orientals, però que a la Fenolleda s'hi parla occità.
Sí.
Catalunya del Sud, llevat de la Vall d'Aran, on també s'hi parla occità. Una altra varietat d'occità, però també s'hi parla occità. La Vall d'Aran s'hi parla occità gascó, no? A la Fenolleda s'hi deu parlar, si no merro, llengua d'ocià. Després, Andorra. Després, el País Valencià, llevat d'algunes comarques interiors, sí, on es parla castellà. I algunes illes lingüístiques, com Aspi i Montfort. Després, el Carxe, hi ha dintre de Múrcia, que és un raconet dintre de Múrcia, el terme municipal de Iecla, on es parla també català. Després, a les illes, i després, al Alguer.
Déu-n'hi-do. Ara deia el Ferran, diu, tots, no, excepte Barcelona.
La cançó aquella del Lluís Llach, El meu país és tan petit.
Sí, home, sí.
La cançó és molt bonica, però a mi em grinyola aquella cançó.
Per què?
Perquè el nostre país no és tan petit. No és tan petit. Penseu que el català té aproximadament tants parlants com el grec modern, com el danès, com el suec, com el norvegià, com el finès, molts més que l'islandès, moltíssims més que el maltès, que són llengües de la Unió Europea oficials. Vull dir, el català, el problema que té és que, si deixem a banda Andorra, que no és de la Unió Europea, no és una llengua d'estat, i per això s'hi posen totes les dificultats, que ja sabem i que ara no caldria repetir, però el català és una llengua molt important. Si fem el rànquing que n'hi diuen de les llengües posades ordenadament, de la que té més parlants a la que en té menys, comences la que té més parlants del món, el xinès mandarí, seguit de l'anglès, seguit del castellà, doncs el català ocupa el lloc, me sembla que és entre 70 i 80.
Bé, no? Doncs bé.
Ara no me'n recordo del cert, perquè no ho he repassat abans de venir, perquè no hi comptava amb això, però és de les llengües més... És una llengua important,
important
del món.
Del món.
De les 6.000 llengües que es parlen al món, si ocupa el lloc, posem 80, tirem-ho a l'alça. Doncs tant... Així n'hi ha un munt que tenen molts menys parlants que el català.
És un èxit.
Mestre, doncs, amb aquest recull que hem fet avui, donem per tancada aquest espai del tema amb el mestre Virgili, on es parla el català, i ara sí que ho sento. Però hauríem de passar als castellanismes.
Sí, i ja sé per què ho dieu, perquè ho sento, és un castellanisme.
Noi.
Veiem, si jo...
Quantes vegades sí, de Harken, sí, dic, sí,
moltíssimes.
Sí, sí.
Nosaltres som de dir-ho.
Sí, sí. Bé, em sap greu, ho sento.
Em sap greu, és com és ben dit. Mm. Em sap greu, perquè ho sento, pot ser bo. Dius, què sents aquell xiroll que se sent per allà? Sí que ho sento. Clar, llavors és bo, perquè el verb sentir vol dir percebre un so en el català modern. Però no... Fins i tot sento una profunda tristesa. També pot servir pels sentiments, no? Però amb aquest ús de ho sento, doncs no, això no s'havia dit mai. Això és un calc del castellà que diuen lo siento, no? Doncs en català diem em sap greu,
clar,
no?
Doncs aquest el tenim, ja.
Aquest ja el tenim.
Però après, eh?
Sí, sí.
Harke, sap ja. Greu.
Molt greu.
Em sap greu, però això m'encanta molt.
Ep.
Ep, sí, sí. Encantar, sí, és també un altre verb perfectament català, però que això que diuen, oh, això m'encanta.
Molt ho diem.
Doncs això és mal dit.
Ah, sí? Mal. Com s'ha de dir? Bueno, m'agrada molt.
M'agrada o... molt, em fa molt de goig.
I en quins casos és correcte? M'encanta.
Doncs la bruixa el va encantar. Amb un conte.
Carai.
Encantar és fer un encanteri.
És complicat dir m'encanta correctament, aleshores, perquè... Bé, Mercè, no sé si
sí,
tu, però...
Sí,
home, bruixa difícilment. Sí,
home, però encantar sense reflexiu, sí. Nen, no t'encantis, que faràs
sí,
tard a l'escola. Encantar-se és badar.
Clar. Per tant, perquè ens quedi clar, com hauria de ser? Com s'hauria de dir?
Em fa molt de goig, m'agrada molt, no? Perquè encantar vol dir badar. Mira, va anar allà, hi havia una, en aquell aparador, hi havia unes coses molt boniques a l'aparador, i allí es va encantar una estona mirant els vestits que hi havia en aquell aparador, per exemple, no? I encantar, tot i que és un verb que té un altre origen, ve de vendre l'encant, és a dir, subestar. Saps que hi ha un mercat que li diuen els encants?
Sí.
Se li diu els encants perquè deien, això encant m'ho deixes. Perquè encant és una forma dialectal de dir en quan m'ho deixes. I t'ho deixo en 10 rals. I ara ho diem en euros. Doncs t'ho deixo en 15 euros. Encant. I llavors, encantar vol dir vendre-ho a l'encant.
Però, mestre, si ara volguéssim dir m'encanta aquest noi...
No, m'agrada molt aquest noi, me fa molt de goig.
Si t'encantés aquest noi és que et quedaries badant.
Bueno, això ja, davant d'aquest d'un senyor. Això ja passa, no?
Sí.
Sí, però en aquest cas seria correcte, mestre.
Clar,
sí,
ja passa.
Sí, però com que no creiem en la bruixeria...
No.
Almenys jo no hi crec.
No, no.
Doncs no crec que cap noi t'encanti, que et faci un encanteri. No.
No se sap mai, això, mestre. S'ha d'anar sempre amb els ulls molt oberts.
Mestre, sí. Passem per les errades que ens proposa avui.
Sí.
Que... Més encara?
Sí, ara, aquests seran els castellanismes. Ara passem a les errades. A veure,
sí, què fem? On, i, que on i és sempre incorrecte, llevat de si diem on hi ha. Per exemple, començarem pel cas en què sí que és correcte. El carrer on hi ha la farmàcia. La plaça... on hi ha l'església. Això és correcte, perquè diem on hi ha. Però, a banda de ser amb el verb haver-hi, el i no hi ha de ser. En el cas d'haver-hi, el i hi ha de ser perquè el verb haver-hi sempre porta l'i.
Sí.
Però, si dic, per exemple, l'hotel on hi hem passat la nit,
sí.
Doncs no. És l'hotel on hem passat la nit. La ciutat on hi hem viatjat és la ciutat on hem viatjat.
I el carrer?
El carrer on hem anat,
clar.
No on hi hem anat.
Això, doncs això sí que és una bona errada, eh? Jo l'utilitzo bastant, Ali.
Doncs mira.
Sí, però amb l'on, només si hi ha un hi ha al darrere, hi pot anar.
Clar.
Si hi ha un hi ha, sí, perquè hi ha, sempre porta implícit el verb haver-hi. No, per exemple, allà hi ha una farmàcia. Hi havia una farmàcia en aquell carrer. Hi havia, perquè el i... acompanya sempre el verb haver-hi, no, que vol dir existir en aquell lloc.
Hi ha un encantat.
Sí, per exemple.
Per exemple. Doncs, Josep Maria Virgili, ho hem de deixar aquí. Feu el favor de cuidar-vos aquesta veu, que fa patir,
eh? Ja ho sé, ja ho sé.
On?
Ja anirà millorant.
Anirà millorant,
De cara al Sant Jordi, mestre.
Sí, sí, de cara al Sant Jordi.
Esperem que divendres que ve tingui més veu i que, sobretot, es trobi millor. Es troba bé, eh?
Sí. Només és qüestió de la veu. I prou.
Doncs que quedi aquí. Josep Maria Virgili, catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Cuiner i el Cercle Vallcorba, moltes gràcies.
A vosaltres.